Palma en motiu del 20è aniversari de l'inici d'emissió d'aquesta casa d'IB3 Ràdio. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies. Des del passat Sagrera de Palma, 20 anys amb tu. Amb Anna de la Salut, Magda Cortés, Joan Cabot, Toni Traveria i Celestí Oliver i els equips tècnic, assessoria musical, documentació i producció d'IB3 Ràdio. 20 anys amb tu. Un programa per celebrar l'aniversari de la ràdio pública.
Bon dia, donem la benvinguda a la programació especial dels 20 anys d'IB3 Ràdio. Agafem el relleu dels nostres companys que vos han acompanyat durant aquestes dues primeres hores del matí i encetam dues hores més, plenes d'actualitat, plenes de records i sobretot plenes de celebració, perquè avui celebram 20 anys d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, i vos saludam en aquests moments un floret de periodistes. Joan Cabot, presentador d'Aire, autor de diversos podcasts i col·laborador també de La Gran Vida. Bon dia, com estàs?
Com va?
Molt bé. Tenim també na Magda Cortés, presentadora de Connexió Local. Bon dia, Magda, com estàs?
Hola, bon dia i molt d'anys a tots.
Molt d'anys. Contentes de tenir aquests companys aquí, que encara ens falta incorporar en aquesta conversa. Toni Traveria, presentador d'Emblemàtic. Bon dia, com estàs?
Bon dia. En un dia tan, tan emblemàtic i tan assenyalat.
Sí, que no han dit que és el dia de les Illes Balears, a part d'aquest 20 aniversari de IB3 Ràdio. Hi ha moltes activitats per aquí. Jo mateixa, Anna de la Salut, també conduirem entre tots quatre aquestes dues hores de programa. Ho fem des d'aquesta embalat d'IB3 en el Passeig Sagrera de Palma. Podeu passar, si voleu, a saludar-nos durant aquestes dues hores les persones que ara ens estigueu escoltant a través de la FM o a través de l'aplicació. Serem aquí, hi haurà molta teca també, eh?
Sí, Anna, ho dius, a dia de celebració i records, parlarem amb alguns protagonistes de la nostra ràdio, Pedro Sura, de cap tècnic, i Pep Díaz, cap de producció, que han estat presents a la casa des del primer dia, i és així, des del primer dia, però també tindrem presència de les ràdios locals.
Així és, perquè ens acompanyarà Biel Sastre, membre fundador de Titoieta Ràdio d'Algaida, i tindrem, a més protagonistes de la casa.
Bueno, i Antònia Suau, Toni Fuster, Clara Elordui i Esther Matutes, amb qui conversarem sobre els inicis, la trajectòria i la ràdio en general.
Una ràdio que conserva la seva essència, però que també evoluciona. També ho escoltàvem aquest matí en aquestes primeres converses que han tingut els nostres companys, tant amb els directors com amb altres protagonistes. I per això també, quan que evoluciona aquesta ràdio, un tema que tu domines, Joan, parlarem de podcast.
Sí, parlarem de podcast, i ens acompanyaran dues veus conegudes aquí de la casa, Noemí Garcies i Júlia Mérida.
I hem de dir també que comptàvem amb la participació de Celestí Oliver, amb qui connectarem des de diferents indrets a Palma, i també en Clara i Mami, companya, des de Menorca.
I tindrem música. Ja hem pogut gaudir d'un primer concert fa una estoneta, i a partir de la una i mitja serem nosaltres Maiko.
Un programa que compta amb Iker Hernández, Iván López, Lluís Menéndez a la part tècnica, amb Cristina Bugallo, Pep Díaz i Toti García Colla a la producció, amb Joan Trias, que ha coordinat tota aquesta part musical. Mencionàvem aquesta actuació de Maiko, però ja hi varen començar diverses actuacions i continuaran altres actuacions al llarg de tot el dia. Recordem també que tindrem programació a partir de les 4 de 9 dins d'aquest programa especial. Així que celebrem avui aquests 20 anys d'IB3 Ràdio i podem començar en un moment publicitat i tot d'una tornem.
Anys amb tu. Un programa per celebrar l'aniversari de la ràdio pública. IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. 20 anys amb tu. Diumenge 2 de març, Des de l'envelat del Passeig Sagrera de Palma, la gran vida. Anna de la Salut i l'equip del programa surt al carrer per celebrar els 20 anys d'IB3 Ràdio. Des de les 9 del matí, vine a veure la ràdio en directe. I a partir de les 2:30, Tito Fuster te convida a una sessió ben especial per entrar en òrbita. Del 28 de febrer al 2 de març, celebra el 20è aniversari d'IB3 Ràdio.
Diumenge a les 11 del vespre...
Bava trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui jo, no? Però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin diguent-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Do you believe in love after love?
Divendres a les 8 del vespre...
I can feel something inside my safe. I really don't think you're strong enough, no.
Disbauxa.
I really don't think, no.
S'obren paraules.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Vamos.
Vinga, men.
IB3 Ràdio.
Val tot sou des que vos poseu aquesta llar de foc a casa vostra per ambientar?
No l'he posada mai.
La imatge és fosca i només sents allò de... Crrr.
Òbviament no fas que el fos, sí que sents com aquell conhort.
ASMR.
Què vol dir això?
Sons sensorials.
Per exemple, seria una cosa rotllo...
Ara t'aboqueré un tossonet d'aigua.
No sé si has sentit molt,
sí, que jo crec que te pot fer el creador de contingut d'ASMR.
Tots són nínxols de mercat, estimat.
Cada hora baixa de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Està relaxat? Jo és Tíndol, a IB3 Ràdio. El teu moment de plaer a mi tia.
Anys amb tu. Un programa per celebrar l'aniversari de la ràdio pública.
Surta't sol a ciutat.
Tal dia com avui, dia de les Illes Balears, estem de commemoració, estem de celebració, i si hi ha un edifici singular i emblemàtic dels molts que caracteritzen les illes, i on avui també podem entrar, és evidentment la Seu, la Catedral de Mallorca, que de fet és un dels edificis que es poden visitar aquests dies en el marc de les celebracions d'aquesta diada. Un dels temples gòtics més admirats de tot el món, una finestra tant a la mà com al món mateix, dedicat a Santa Maria, i que es va començar aixecant la conquesta del rei en Jaume. El seu interior està ple de detalls que són tot un tresor, i qui ens mostrarà alguns d'aquests detalls i és allà, és el nostre company Celestí Oliver, qui ja podem saludar. Celestí, bon dia.
Bon dia, Anna. Idò, sí, la Seu, que està plena de tresors amagats, i qui precisament n'ha explicat alguns, just qui ha acabat una visita ara mateix de la mà de tres serveis culturals, que és qui fa la visita a la Seu en el dia d'avui. Ella és Eva Serrano. Com estàs, Eva?
Hola, bon dia. Molt bé, molt enfeinats.
Jo crec que ha d'entrar a la Seu, és imponent. Cada vegada que s'hi entra, uau.
Sí, és una de les naus més altes de tota Europa, de catedral gòtica, i la veritat és que sí, tothom que hi entra se li encoix el cor.
Perquè en gaudir amb el baldaquí, el mobiliari, els vitralls, però també la capella dels pans i els peixos d'en Barcelona. Però quins altres tresors té la Seu que més admiren els visitants? Per exemple, tu que acabes de fer ara aquesta visita.
Bé, el que més els crida l'atenció a ells, sobretot, és els 3 segles de construcció i de no finalització, i després descobrir que la façana de la Seu és molt posterior, de final del 19, principis del 20. Això els crida molt l'atenció. La capella d'en Barceló s'endú la palma, tant per bé com per mal, per dos, perquè hi ha, com diuen ara els joves, followers i haters d'aquesta capella, i els intentes que entenguin un poc el significat i que no és purament una qüestió estètica. També els agrada molt el retaule de Sant Sebastià, casualment, i és que tenim aquí davant ara mateix, que...
Quines?
Els escoltants no la poden veure, però tu sí, que ets el retaule de Sant Sopar, del darrer sopar de Crist. És important perquè aquesta capella saltar major en l'Eucaristia i se despans i espeixos, o del Santíssim, d'en Miquel Barceló, amb aquestes tres tancam tot el cicle iconològic i iconogràfic de la seu. I així se pot completar la litúrgia d'aquest monument.
Espans i espeixos d'en Barceló, que és allò pràcticament més conegut recentment de la seu. Tu deies per bé i per malament per què?
Perquè hi ha molta de gent que posa el gust personal per davant el significat litúrgic o el significat iconològic, i te diuen, té cruix, pareix que ha de caure, però en el moment que els expliques per què hi ha cruix, per què pareix que ha de caure i per què hi ha tots aquests elements, ho acaben entenguent. Segueixen s'agradant-los, però ho entenen. Això m'agrada, és una de les parts que més m'agraden.
Eva, i una darrera pregunta molt breu. Què és allò que a tu t'agrada més quan entres a la seu, que sempre vens a veure?
El llum.
Sí, eh?
Sí, sí, el llum que hi ha dins la seu és que no té altra discussió, sigui quina sigui, l'hora del dia. Els jocs de llums que hi ha aquí de dins i el que te diu el llum que entra és... Vaja, és el millor que té Mallorca.
Espectacular. Eva Serrano, moltes gràcies per aquesta visita.
Gràcies a vosaltres, gràcies, Celestí.
I gràcies, companys. Retorna aquesta connexió.
Vinga, ara tornarem a xerrar-t'ho d'aquí una estoneta, des d'una altra localització d'aquí de Palma. Moltíssimes gràcies, Celestí. I quan són les 12:15, continuem en directe des de l'embalat d'Ivetres Ràdio, al Passeig Sagrera de Palma. Vos acompanyam jo mateixa, Joan Cabot, Magda Cortés i Toni Traveria. I Toni, volem recordar ara història, part de la història d'Ivetres, no?
Efectivament. I com ho farem? Idò, a través del testimoni de persones que han viscut els inicis de l'emissora d'Ivetres Ràdio. Per això ens acompanyen aquí mateix, és un plaer saludar-vos i tenir l'oportunitat de fer-los una entrevista per primera vegada a la vida amb Pedro Sureda, cap tècnic d'Ivetres Ràdio. Benvingut, Pedro, a casa teva.
Bon dia, hola.
I també en Pep Díaz, part indispensable d'aquesta emissora, cap de producció d'Ivetres. Gràcies, Pep, i benvingut.
Vosaltres, bon dia.
Espera moltíssim aquest moment, Pedro.
Tenim aquesta commemoració l'1 de març de l'any 2005, i Ivetres Ràdio va començar les seves emissions, i les dues persones que ens acompanyen, entre d'altres, també l'hem anomenat ja fa una estona, Joan Trias també era, Quica Ramis l'hem sentida a primera hora, començaven les emissions aquest dia, una data assenyalada, va néixer la primera emissora autonòmica, i per això avui volem conversar amb aquests companys i companyes que tenim amb nosaltres.
I també parlarem de les emissores locals, perquè també han viscut des del seu punt de vista el naixement d'Ivetres, del seu paper, de la seva relació, i per això saludem a Biel Sales, un dels membres fundadors de Tito i Eta Ràdio, que l'any que ve compliu 40 anys. Bon dia, Biel.
Bon dia, molt d'anys, primer de tot, a Ivetres Ràdio. No, l'any que ve, enguany, farem el 38. Anem cap als 40, serà el 27.
El 27, molt bé, ja n'hi ha.
Queda encara un parell d'anys, nosaltres estem de celebració, i ja que tenim aquí Pedro Sureda i parlàvem d'aquest primer dia de ràdio, vàrem començar a emetre, Pedro, vàrem començar a emetre dia 1 de març, però vàrem començar abans a fer feina, no? Com recordes aquella posada en marxa?
I tant. Jo vaig aterrar el 1 d'octubre del 2004, i encara que tota la licitació de la instal·lació tècnica ja estava adjudicada, vaig dirigir tot el projecte de la instal·lació i de les obres de Ivetres Ràdio. Llavors, realment el primer cop que vam emetre va ser el 30 de desembre, a les 12 del vespre, que ja era 31.
Vareu pitjar un botonet, eh?
Vàrem fer la primera emissió en proves i va sonar aquell mític Radio Gaga de Queen. que bueno, que va ser un moment molt emocionant.
I com va ser els primers minuts?
Que encara no estava tot llest. Senzillament era una reproducció en proves des d'uns equips d'emissió.
Com varen ser els primers minuts d'emissió de la ràdio a nivell tècnic? Perquè havies d'estar ja esperant que tot funcionés.
Bé, aquest dia era relativament senzill.
O que no funcionés.
Aquest dia era relativament senzill. Perquè bé, era tan sol disparar unes llistes musicals, indicatius i tal. El cop fort va ser el 1 de març.
Clar.
El 1 de març. El dia anterior no sabia on m'havien de posar.
Si
no sé, Pedro, si vau poder dormir, tant tu com en Pep, amb qui parlarem ara mateix. Aquella nit vas poder dormir? La nit prèvia a l'1 de març de fa 20 anys?
A veure, fins a les 12 no ho tenia clar, si dormiria o no. Perquè abans hi va haver un poc d'ensurt en qualque problema tècnic que van tenir. Però bé, així tot, crec que vaig prendre un tranquimacin.
I devia fer efecte, eh? Segur que sí. Pep, en el teu cas, com recordes aquelles passes inicials ja fa 20 anys d'IB3 Ràdio? Sí.
Jo no me'n record gaire d'haver vist res, perquè en aquell moment ja estava a redacció, que m'atacava a preparar el magazín des cap vespre, que fèiem a quatre bandes, amb en Tito Fuster i Naina Núñez, i nosaltres començàvem a les 5 des cap vespre. Tothom estava a de fora, que feien inauguració, anaven en els estudis, i nosaltres encara picàvem programa. I la meva major preocupació era, i demà què? Això era el problema que jo tenia, saber què farien demà, perquè aquell dia ho tenia més o manco clar. I després a les 5 va passar rapidíssim, les 3 hores, i no havia dormit el dia abans, i aquell vespre tampoc vaig dormir, perquè vaig seguir fent programes dins, dormint.
Per la gent que no ho conegui, cap de producció sona com super...
Sí. Molt important.
Molt important, però en el final, en Pep Díaz és com aquella persona que tenen totes empreses grans, que és la persona que se'n recorda de les contrasenyes de tots els ordenadors, saps on hi ha totes les claus, aquell plotter de l'any 2006 que varen fer imprimir... on és ara mateix, aquestes coses, que és el més surrealista que t'han demanat, perquè per la teva taula passa tot.
Hi ha una persona que me guanya.
Sí?
No, Poloni.
Ara no, anava a nomenar ara mateix.
No, Poloni Huguet de documentació me guanya perquè sí que sap tot, i si no ho sap, ho cerca i sap trobar-ho. Mm-hmm. Jo, per exemple, tenia problemes a l'hora de trobar unes fotografies que me demanaven del Departament de Xarxes de l'any 2005, i no hi havia forma. I Napoleoni va entrar allà de dins i ho va arribar a trobar. És a dir, fantàstic.
És que el dia que te posis de baixa hi haurà coses que no se tornaran a localitzar mai més. Eh? Vull dir, bé, no com passa. A... Hi haurà habitacions de IB3 Ràdio que no podem obrir.
Que no és important que hi ha allà de dins.
En alguna ocasió t'has hagut de prendre, com ens ha dit en Pedro, algun tranquimacín, algun tranquil·litzant?
No,
davant.
Però hauria d'haver-ho fet. Perquè hi ha vegades en què el meu mal geni me guanya.
Mm-hmm. El que dèiem que tu, com bé deia en Joan, fas multitasca i totes ben fetes, ets com també amb en Pedro i altres companys part essencial d'aquesta casa, part imprescindible. Clar, crec que llegíem ahir mateix a Facebook, com si més no, potser en altres plataformes també, que deies que literalment gaudeixes més que mai de la teva feina. Han passat 20 anys, sí. Però continues enamorat de la teva feina.
És que he passat 20 anys a IB3, però jo faig ràdio des de 16 anys. I enguany en faig 58, per tant, pots treure comptes dels anys que faig ràdio. Problema, que és el meu hobby. M'ho pas molt bé fent la meva feina. Hi haurà gent que se'n va a córrer, que li agrada fer puzzles o coses així, i jo m'ho pas bé fent ràdio o dissenyant programes o ajudant a fer-los. I se me passen ses hores.
Estan parlant de com se va posar en marxa IB3 Ràdio fa 20 anys. Volem parlar també de Tito i de ràdio. Biel, ara Biel Sastre. Biel
Hola,
Sastre.
Bon dia.
Bon dia, ben arribat. Biel, com va ser el primer dia de Tito i de ràdio?
El primer dia va ser un programa molt especial, perquè només ens escoltàvem pràcticament d'un carrer, que era el carrer allà on teníem l'emissora. Hi havia molt poca gent que escoltava. Tenim un oient que sempre diu que quan li varen dir que hi hauria ràdio al Gaida se pensava que era des de Palma i que no se'n podia venir, que fos en el mateix carrer. I va ser una emissió... Jo encara la recordo molt bé. Varen fer el guió a dins el bar Moca de Palma, els que fèiem el programa. I recordo que varen venir unes cuineres i estaven tan nervioses que m'ho varen dir, farem, jo què sé, arròs i conien ceba, unes receptes de cuina. I a l'hora de la veritat m'ho varen fer, jo què sé, pilotes i llom en col. No va tenir res que veure el que m'ho havien anunciat amb el que varen fer dins el mateix programa, perquè eren nervis... No, però molt bé, jo la recordo molt bé. Era una casa que varen deixar, estàvem a dins un quarto que havien forrat de plaques d'aquestes d'ous per insonoritzar, una casa que ara hi viu, que ara és un bany, però en aquell temps va ser l'estudi de Tito Eta Ràdio, amb una antena molt bàsica, i ja t'he dit, només arribàvem en esquerre, però va ser molt interessant, molt de nervis, però ho fèiem de gust, vull dir, mos ho varen passar molt bé, realment.
és la màgia de la ràdio. Tot una escola, Pep, tu també has estat vinculat a la ràdio local, és tot una escola, no? Les ràdios petites, les ràdios de proximitat, per la gent que després, molta d'aquesta gent també és aquí a Ivetra Ràdio.
Has fet d'haver estat una emissora municipal on tens uns recursos bastant limitats, escassos, i que t'obliga a ser polivalent. Quan t'arribes a una emissora com es Ivetres, és fantàstic. Fins i tot dius, jo vull fer-ho tot, i no pots, perquè és molt més complicat que quan estaves a una emissora municipal, però ajudes o veus que els altres te poden donar una mà o que tu pots donar una mà, i això és important, és poder saber com funciona tot, encara que no ho facis, però saber que allò se fa d'aquella manera va bé.
De fet, aquests tipus d'ambients que hi ha a Tito Lleta Ràdio, en el vostre cas, duis 38 anys, hi ha estat molt d'anys un referent de la ràdio local. Com es manté el compromís d'un projecte com Tito Lleta, que en el cap i a la fi és una ràdio local, que té molta relació amb el consistori, perquè també té un lligam molt directe amb el poble? Com ho heu fet al llarg de tots aquests anys?
Miracles. Realment són miracles, perquè, clar, són compromisos individuals, són compromisos de persones que dediquen el seu temps lliure a fer una cosa que els agrada. Si no fos per això, clar, hi ha gent d'una certa edat que el compromís per aventura, com en Biel, fa 38 anys. Enganxar nova gent és molt difícil. Aquesta manera de voler fer una cosa sense treure-li res, sense treure-li profit, crec que és molt difícil ara. Que és enganyar-te, perquè nosaltres hi traiem molt de profit.
Queda clar que sou enamorats de la ràdio. El que us volia demanar particularment és què creieu que diferencia la ràdio dels altres mitjans de comunicació, premsa escrita i televisió, essencialment?
La primera cosa, proximitat. Proximitat. Proximitat amb la gent. Conèixer els teus oients. És sobretot això. Donar informació de proximitat. Crec que el que garanteix que la ràdio visqui molt d'anys.
Parlem de les ràdios locals, però tornant a Ivetres, i ja que tenim en Pedro sobre d'aquí, parlàvem d'aquesta primera connexió i connexions locals, però també vàrem haver de fer una connexió, evidentment, amb les quatre illes. Com va ser això, Pedro?
Efectivament. Se va fer d'una manera progressiva, en el sentit de que llavors encara en aquell moment no teníem totes les instal·lacions a les illes, vam començar per Palma, però sí que teníem els locals i fèiem unes contribucions via RDSI, la xarxa aquesta digital de Telefònica, per fer aquestes contribucions, tinc informatius, tinc programes. Després, a mesura que avançaven les obres, ja vàrem posar circuits punt a punt, ja en els estudis per interconnectar tots els estudis de totes les illes, i ja per fer totes aquestes contribucions, tant a nivell local, a cada illa, com a nivell de cadena.
Pedro és un veterà del món de la ràdio. De fet, jo crec que ens varen conèixer a Ràdio Balear, si no m'equivoc.
Sí, correcte.
Que ha vist evolucionar tecnològicament la ràdio. Vull dir, aquests 20 anys també han estat 20 anys d'evolució tecnològica. La ràdio s'ha anat transformant i adaptat en els temps. Però, clar, tu com recordes els teus inicis com a tècnic, a la part tècnica d'una ràdio? Les eines que hi havia llavors, com se feia feina llavors i com se fa feina ara?
Uf, el canvi és bestial. Vinc que dir, hem passat de suports analògics, en cinta, rebots, cartutxeres...
Jo encara hi vaig fer feina,
sí,
amb aquestes coses.
Sí, sí.
Jo no sé de què m'enxerrau. Jo no sé de què m'enxerrau.
Tu no has hagut de posar una falca de publicitat amb un rebot tirant-lo cap enrere. No? Sí,
això vol dir que en Joan té una edat.
I tenia una cartutxera que
podies
llançar cartutxeres que eren cinta, com si fos un casset i tal,
sí,
però que eren individuals, els podies llançar una de darrere l'altra, ja era un avanç. Ara
Avui en dia, a nivell digital, que tens la llista i clar, és molt més fàcil. I l'edició ja no te compt. Clar. Si hi ha edició en cinta de com se feia abans, si molt remuntant tant abans, ara, que se fa tot a nivell de digital des d'un PC, els canvis són bestials.
No? I ara que parla, a propòsit del que comentava en Joan, fent un poc de futurologia i parlant també de la intel·ligència artificial, com us imagineu la ràdio d'aquí 20 anys més? No sé si ja no hi haurà presentadors, hi haurà màquines que presentaran, o com ho veieu?
Això ja no seria ràdio. Això ja no seria ràdio, si llevam els presentadors, les persones. És a dir, jo crec que la ràdio ha de conservar el seu esperit, com ara. Evidentment, incorporen aquestes noves tecnologies, evidentment, però...
Jo no ho crec, no crec que se hi arribi fins en aquest punt, més que res perquè no té ànima. I això és el que et faltarà sempre.
Bien. Sí, no, jo també crec que la ràdio, el principal són les persones i la gent que comunica, o fas més bé o fas malament, però aquesta relació amb els oients és gràcies a les persones. Les màquines no crec que ho puguin fer. Espero no veure-ho, vull dir. Però vaja, aprofitar-les sí que les hem d'aprofitar i tant. Però el principal són les persones i la comunicació entre nosaltres.
Parlàvem d'aquesta evolució, Tito Eta. Com ha anat evolucionant també, li demanàvem en Pedro, l'evolució tecnològica al llarg d'aquests anys. A Tito, jo també imagino que amb major o menor mesura també vos heu anat adaptant a certs canvis, no?
Sí, a poc a poc hem anat. Però encara no estem a la digitalització completa. Nosaltres fem, i amb orgull, m'agrada dir que fem ràdio a mà, artesana. Realment tenim una taula analògica. I sí, en ple les noves tecnologies, sobretot les noves tecnologies, el que ens han afavorit és que sigui molt econòmic fer ràdio. Mm-hmm. Tenir equipaments, realment un ordinador, per aventura, un ordinador i un micròfon pot fer ràdio ara mateix. Mm-hmm. No necessites res més. Sobretot a nosaltres ens ha afavorit per això, per el tema econòmic. Per a nosaltres, fer ràdio artesana, analògica. Mm-hmm.
Ens queden uns minutets encara de conversa, ara parlant de les connexions amb altres illes. D'aquí uns moments hi connectarem amb una altra illa, però ja que vos tenim a tots aquí, mos voleu contar qualcuna anècdota en el cas de Tito Eta d'aquests 38 anys i en el cas d'Ivetres d'aquests 20 anys, que vos venguin al cap qualque cosa curiosa, divertida? Biel, o ho vau pensar un poquet encara?
No sé, anècdota... Record, per exemple, quan la cubana va venir aquí a Palma, una de les representacions que va fer, els van convidar a la ràdio. Aquesta gent que passaven gut de dir que van venir Tito Eta Ràdio i els van entrevistar. I era quan feien Cegada de Amor.
Sí.
No, Cegada de Amor, no. Sí, Cegada de Amor. I clar, durant una estona els actors varen fer dels personatges de la cubana i va ser molt divertit, perquè molts d'ells, per exemple, varen dir que tenia una botella d'alcohol amagada i que bevia tot el temps, volia ser una de les protagonistes, volia ser la dama dels cossiers del Gaida, i va ser un record molt, molt divertit. Hi havia en José Corbacho en aquell moment. Després varen xerrar en sos en sols actors, no en sols personatges, i després vam anar a fer un cafè a un bar del Gaida, i és una cosa d'aquestes que recordes d'haver estat amb la cubana, i són d'aquestes coses divertides, supos que n'hi ha més, però jo recordo ara aquesta, així, el primer que se m'ha begut en el cap, no?
Jo en recordo una, a Bonampera també estava implicat, i és que un dijous bo vàrem estar repartint ràdios a tota la gent que arribava a l'estand de la ràdio, que duia un flyer que li havien donat a l'estació d'estren. Jo no sé quantes ràdios varen arribar a repartir allà.
Ja. I catxes. És que va per així que donen caramel·los.
Exacte. I la cosa no va acabar aquí, sinó que al cap d'un parell de mesos una senyora se mos presenta, me criden de recepció, hi ha una senyora que demana per vosaltres, surt i me diu... Aquesta ràdio me la vareu regalar en el dijous bo. I dic, sí, cap problema. Diu, sí, se m'han acabat les piles, ven que me'ls canvieu.
Va ser molt bo.
Ho vares fer, Pedro? La ràdio de tots, les piles de tots?
No record. Sí, sí. Crec que sí, oi? Crec que sí.
Coreguentes, que li varen canviar. Jo te diria que sí.
Sí,
que
no, t'hi varen canviar.
T'hi varen canviar,
sí. Sí, jo també m'ha passat que en el dijous bo també, esperant, estàvem en directe i jo estava... a la plaça davant l'Ajuntament, esperant autoritats i tal, i duia els picanillos, escoltant el directe en aquell moment, i em ve un de seguretat i em diu, tu, a ti, a quién te ha tocado? Em va confondre amb una persona de seguretat. Dic, ostres, no crec que tinguis físic.
No, però sa cara sí, eh? A vegades s'imposa.
Bé, doncs seguretat, sí, no, això
s'ha
sí.
De dir. Home, a vegades li demanes alguna cosa a en Pedro i no saps si sí, no, m'atreu de fora, què passarà?
Però sempre ens protegeix, Joan, s'ha de dir. Sí, sempre sí. Ens protegeix.
Sí.
Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat els dos vials de Titoeta Ràdio, Pep, Pedro, a vosaltres vos continuarem tenint per aquí. Que vagi molt bé i molt d'anys.
Ens veiem més tard.
Molt d'anys.
Gràcies, molt d'anys.
Molt d'anys.
Connectam ara, ja ho dèiem, amb Menorca. Tenim a Clara i Mamí allà per saber com es viu el dia de les Illes Balears a l'illa, més concretament a Sant Lluís, que és on es troba Clara, la nostra companya. Bon dia, Clara, com estàs?
Molt bon dia i molt d'anys a tots i totes els companys i companyes d'IB3 per aquests 20 anys. I de sí, som justament a Sant Lluís en directe. Hi ha hagut un canvi d'ubicació en les activitats que hi ha programades per avui, per allò de que tenim el cel un poc gris i per si de cas cauen quatre gotes, han estat previsors i totes les activitats programades, la fira de productes artesanals, així com les altres activitats s'estan duent a terme i celebrant en aquests moments en el poliesportiu de Sant Lluís, des d'on vos salut en plena demostració de joc maonès a càrrec de l'associació Som de Joc Maonès. Aquí al meu costat n'hi ha uns quants que estan practicant aquesta modalitat antiquíssima d'un art marcial menorquí. Ens acompanya en Ignasi Jové, que és el president de l'associació i també mestre, avui acompanyant una parella de tiets que estan provant. Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bon dia, escolta'm, conta'ns un poc d'aquesta modalitat de joc maonès tan antiga i tan d'aquí, de Menorca.
Bueno, pues el joc maonès és un art marcial. Hi ha gent que el defineix com un joc de defensa personal i ara mateix és un joc, perquè no tenim ni vencedors ni vençuts, i tots els tocs tenen una aturada. Així com a determinades arts marcials, els objectius és tombar l'oponent o anar per punts, nosaltres encara no tenim aquesta puntuació, no ho descartam a curt termini, però bueno, de moment tot es pot aturar, no ens fem mal, i ho tenim com definit com a joc. Per aquest aspecte.
Avui, Dia de les Balears, és un fantàstic dia justament per recuperar les nostres coses de la nostra illa. Aquest joc maonès, aquest art marcial, sabem que hi ha indicis des del segle XX que se sap qualque cosa, que hi havia una escola, o quina és la història d'aquest art marcial?
Val, el joc maonès, tenim una representació gràfica del 1836, que és la primera que es considera que té presència.
Per tant, des del segle XIX tenim indicis d'aquest joc aquí a Menorca.
250-300 anys aproximats ja arribaríem, però bueno, l'origen es considera que és en l'esport d'amo, amb els barcos de comerç i militars que duen els seus homes forts, diguem, i s'enfrontaven amb... es veu que era típic de l'època, s'enfrontaven amb els més forts d'esport d'amo. Clar, d'aquí hi ha una barreja d'estils i s'anaven agafant idees, o això sembla, perquè no hi ha res escrit, que així ho digui, que s'han anat mesclant des de diferents estils, diferents tècniques de diferents arts marcials que anaven incorporant, i sorgeix el joc maonès com el que veiem ara.
Esteu des de l'associació recuperant aquest art marcial d'aquí d'amo, de Menorca. En quin moment, Ignasi, descobreixes aquest joc maonès? Comences a dir, vinga, anem a recuperar-ho, perquè això es va perdre. I ara, justament, al costat tenim una parella d'al·lots que estan aprenent i, per tant, recuperant una feina de recuperació d'una art marcial que s'havia perdut.
Perdut 100% no hi estava. A veure, jo vaig començar quan tenia 14 anys i, bueno, vaig anar fent, però, bueno, vaig tenir una època d'altres coses. I els darrers anys, darrers 10 o 12 anys, només quedaven dues persones que jugaven dins una cotxeria quasi amagats. I bueno, m'han demanat d'un institut, un amic meu que és profe, d'anar a fer una demostració allà. Vaig recórrer en aquestes dues persones que ja havia anat jo a jugar alguna vegada amb ells. I quan vaig sortir de l'institut vaig dir que, bueno, vaig pensar que s'havien de fer alguna cosa per intentar recuperar-ho. He fet formació per professorat d'educació física, tenim constància que s'està fent a instituts i alguns centres escolars. Nosaltres tenim ja ara tenim dues fietes que, i un fiat que ha començat ara que ho està practicant. Som una vintena de practicants,
molt
alguns
bé.
Veterans i alguns de nous.
Bé, ara tenim, estan tots posats.
Sí, unes quantes fietes aquí. I bueno, si idea era recuperar-ho, duim un any amb l'associació muntada i donant classes. I bueno, anem fent passetes poquet a poquet, molt poc.
I participant a totes les activitats que pugueu, avui a més amb els germans Villalonga en el costat, posant-hi música en directe.
Que també mos va molt bé, perquè així està més animadet, i hi ha molta gent que pugui mirar, que pugui veure, i si algú s'interessa per practicar, que també pot provar.
Tothom pot posar-s'hi, si en té ganes.
Sí, vam, té una part complexa, però fer una iniciació molt bàsica és molt fàcil i molt senzillet i en poc temps podríem començar. Després ja vindria la part tècnica més de concretar més coses, que seria un poc més difícil, però bueno, això és molt temps.
Ara que estan en ple exercici, tu creus que ens podem atracar, ratllar amb qualcun?
Sí.
Tens gent que fa sistona que està en l'associació?
En Carlos, que fa bastants anys que juga, és un d'estants. En Quico, que també duen els seus anys practicant. Pues també tenim dones que sembla que no existim, però bueno, la Loli fa també deu fer 25 o 30 anys que practica, és filla d'un dels nostres mestres. La Núria va començar l'any passat. En Toni, que també fa més de 25 anys que practica. En José, que és un altre dels mestres.
I del que vagi creixent aquesta família, com per exemple aquest al·lot, que ets de nom?
Joan.
Hola, Joan, com estàs?
Molt bé.
Escolta'm, que és la primera vegada que te poses uns guants per practicar el joc maonès?
No és la primera vegada, però no ho sol practicar molt.
I què t'agrada d'aquest art marcial menorquí?
Pues que hi ha diferents tipus d'arts marcials, com el karate, judo i diferents tipus de tècniques.
I jugues amb uns guants ben grossos, eh? Amb això no tens por que et facin mal?
Bueno, un poc, però així estic un poc més segur.
Fantàstic, però per això teniu els mestres, eh?
Sí.
Moltes gràcies. Continues practicant una estoneta més?
Sí.
Fantàstic. Gràcies, Joan.
Adéu.
I aquí tenim, què estan fent en aquests moments, un altre dels mestres?
Com?
Què estan fent en aquest moment? Quina tècnica els estàs mostrant?
Bueno, ell li mostra, pues, el bàsic, el que és un revés.
Un revés, eh?
Revés i sense passa ni res.
Però un revés tranquil·let, no?
Sí, molt tranquil, moltíssim.
Bé, està, que vagi molt bé.
Gràcies.
I d'aquest és l'ambient que hi ha per aquí en el poliesportiu. Gràcies, Ignasi. Me poso una estoneta, val?
Molt bé.
Vinga, què m'ensenyaràs, el primer?
Sí, clar.
Sí, el primer que ha de ser, fer un revés?
Fer un revés.
Idò, doncs me'n vaig a fer un revés, abans que m'ensenyen d'aquest joc maonès que l'associació estan en aquests moments recuperant. I ara hi ha una vintena de persones practicant aquí en el poliesportiu i hi ha un ambientàs. D'aquí una estona tornem a connectar i anirem a ratllar un poquet amb els artesans, que també hi ha mercat d'artesania avui aquí a Sant Lluís.
Moltes gràcies, Clara i Mami des de Menorca, en aquesta Diada de les Illes Balears. Nosaltres ara fem una petita pausa per publicitat i tot d'una tornem.
Celebram 20 anys amb tu. IB3 Ràdio és diversió.
Diumenge d'emoció, gols i espectacle amb els postres en joc.
Que se noti que aquí hi ha molta gent de Mallorca.
Mallorca! Mallorca!
Segueix amb l'equip d'esports d'IB3 Ràdio el millor futbol de la primera divisió.
Gallota Puño se l'escapa, poden marcar!
Gol!
A partir de les 5 i mitja del cap vespre, des de l'estadi de Somos, Reial Mallorca a la vez. Tornaran a repicar les campanes de la Seu?
Que repiquin les campanes de la Seu!
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Noguera, soc Naina Sanoguera i vull enviar una felicitació gegant, gegant, gegant a IB3 Ràdio. 20 anys, és molt fort, 20 anys, mare meva. Molts anys i que venguin 20 anys més meravellosos. Mua!
Hola, som en Pato Conde, autor de còmics. He col·laborat amb els entusiastes durant un parell de temporades. M'han entrevistat unes quantes, així que estic més que agraït per aquests anys de ràdio i volia felicitar a tots els que fan feina i fan aquesta ràdio fantàstica per 20 anys. Així que res, bon dia a tots i molt d'anys.
IB3 Ràdio, 20 anys amb tu.
I seguim en marxa en aquest 20 anys amb tu, programació especial per mort de la Diada de les Illes Balears. 8 hores de programació especial repartida al llarg de la jornada d'avui. Des d'aquí, des de l'embalat de IB3 Ràdio, el passeig Sagrera, vos acompanyam els micròfons aquestes dues hores.
Alarma, alarma. Acabam de segrestar la sintonia d'IB3 Ràdio. Estau tot ben fotuts.
Però què fas, Bernat? Que ara ja m'ho coneixerà tothom. Bé, jo segueix. Un, dos, tres. Vos parlen els membres del Comando Picolíssima. Bernat Nadal i Toni... Esclar, ja dic qui som. I Toni Escanella. No consentirem que celebreu el 20 any de la ràdio com si aquí tota la vida s'haguessin fet les coses bé. No.
Ahí había más errores que ustedes segrestan.
També tenim 20 anys de pífies segrestades i les anirem amollant de poc a poquet.
Marca.
Aquí, 20 anys, 20 anys.
Ara que tinc 20 anys...
Fa 20 anys no sabien ni quina hora era. I, de fet, encara ara tampoc no ho tenim molt clar.
Miguel Ángel, muy buenas tardes, ¿nos oyes?
Sí, sí, les oigo perfectamente, dígame.
¿Qué hora es en estos momentos en Bosnia?
Exactamente son las 5:20, la misma que allí en España.
Tenemos los relojes sincronizados.
Cielo, no marques la hora, porque voy a enloquecer.
Son las 7. Las 8.
Son las 11. Les 8 i 11 minuts.
És tot per ara. Les notícies tornaran a IB3 Ràdio a les 4. A les 5.
Nosaltres arribarem així a les 10 i 4 minuts. La informació tornarà a les 11.
La Casa Blanca s'ha negat a posar data del pel replegament. Això és tot per ara. Tindran tota la informació ampliada a l'informatiu de les 7 del matí. Passin molt bon dia.
¿Qué hora es en estos momentos en Bosnia?
Son les 7.
Les 4.
Les 8.
Tornaran les 11.
Són les 11, les 8 i 11 minuts.
Fins aquí el resum de les 9 de l'hora baixa. Tot seguit, més notícies a IB3 Ràdio. Fins ara.
Són les 8. Salut!
Idò. I és que la ràdio són dues coses. Una, els senyals horaris, respectar sempre, sempre senyals horaris nets, i que tampoc seria el nostre fort, com hem vist, i després coses de les Balears, perquè són la ràdio de les Balears.
Lo dice las instrucciones.
Perquè quan mos ficam en coses estrangeres, ja patinam. Coses estrangeres. Estrangers things.
Vengan turistas, ingleses, todo.
Estrangers things.
Estrangers things. Estrangers things.
Estrangers things.
Are you from Germany?
Sí, sí, nosotros somos todos dos de Germany, de Alemania.
¿Y tenéis frío?
Estefan, ¿cómo estás, Estefan?
Hola, bon dia.
Estefan, lo que no tengo es este un llinatge. ¿Cómo estás?
No el tengo.
No el tengo.
Por favor, vete un poquito para atrás solo, ¿vale?
Ahí, vale, suéltamela.
Estefan, lo que no tengo es este un llinatge. ¿Cómo estás?
No el tengo.
No el tinc. Què ets de llinatge?
Bé, és un llinatge alemany. Sí? Sí.
Quin és? Quin és?
No el té.
Ah, no el té.
No el té.
Perdona. Pensava que deies no el tens.
Chayam Feliu és la realització tècnica d'aquest programa.
Pascal Donohue.
Chakofov.
Choskar Chizis. Excuse me. Choskar Chizis.
Fons Federer.
Té una cantant de jazz que se nom Ela Fi...
Debería de pedir perdón.
El portaveu d'afers exteriors xinès, King Gang. King Gang ha demanat que Washington s'entén més client a afers xinesos.
El director d'operació clínica és Adrian McNichol. Adrian McNichol.
Davant d'un mil persones i la ciutat índia de Dharmalajaksha.
Dharmalajaksha.
Dalai Lama ha demanat una autonomia legítima i significativa per a la regió governada per Pequín.
Per la primera fase d'implantació de la vacuna, de vegada que el 29 de desembre l'Agència Europea del Medicament haurà aprovat la vacuna de Pfizer. Pfizer.
Atenció, companys, tenim que fer un petit tic-tac.
Anirem fins al port de Palma, perquè aquest matí acaba d'arribar, fa molt poca estona, acaba d'arribar el barco Rainbow Warrior de Greenpeace.
Vale, vale, vale.
I el Rainbow Warrior, el vaixell de Greenpeace.
El Rainbow Warrior de Greenpeace.
Anirem fins al barco, farem una connexió directa fins al barco, sabrem com és el Rainbow Warrior, que és el vaixell insígnia de Greenpeace.
Ja no està en Blue Monday, veritat.
La falla.
En Fat Domingo, de banda sonora. En Fat Domingo, de banda sonora.
Més notícies. Les autoritats colombianes han detingut 4 exfuncionaris bancaris de l'antic Banismo, actualment conegut com HSBC.
Ara te sembla.
En tenis, Rafael Nadal i Roger Federer, que jugaran avui un partit d'exhibició en el Cape Town Stadium de Ciudad del Cabo.
En tenis, el torneig de Roma femení, Núria Llagostera i la seva companya Maria José Martínez Sánchez intentaran fer-se d'aquí a uns minuts un lloc per a la final de dobles. Jugaran contra la parella formada per l'eslovaca Daniela Achunova i la japonesa Aisa Gujima.
El conyichipao, don maricato.
A la final, ja espera la tenista de Taipei, Sui Wei Xiei, la xinesa Suai Peng, que han derrotat per 2-16 la parella formada per la turca Ipek Senoglu i la de Kazajistan Yaroslava Svedova. Per part seva, Nadal...
Una mala tarda la tiene cualquiera.
I de vegades són complicats de dir segons quins noms dels tenistes.
Si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede.
Clinton es va mostrar molt més agressiva que de costum quan faltaven 2 mesos per les primeres primàries a l'estat d'Iowa. A l'estat d'Iowa.
Però la que es veu ara com la cita definitiva és la del 4 de març, en les primàries de 2 dels estats més poblats de la Unió, Texas i Ohio.
Black Friday.
Com és aquesta tasca aquest dia? Si s'ha incrementat molt en relació amb el nombre de paquets que rebeu habitualment. Bon dia.
Hola, bon dia. Pues sí, efectivament, ara és Blackberry... Blackberry, perdó. Black
Friday.
Friday, perdó. No m'ho sé bé. Unbelievable.
Tot això als Estats Units, mentrestant. Mentrestant.
Ah, buida. Ja ho sabeu, eh? No mos deixa... Bé, que tenim 20 anys de pífies i no dubtarem en fer-les servir si fos necessari.
Morta.
Perquè ja ha succeït en el passat i ho sap tothom.
És algo que se puede perder, com ocurrió.
I això ho sap tothom.
Bla, bla, bla.
Por tanto... puede volver a ocurrir.
Punto y final.
Idò, Toni Esquinelles ens recorda, i Bernat Nadal, que no sempre ho feim bé, i que bé, també hem de dir que ratificar de savis, així que, ara sí, després d'aquest segrest, dèiem que volíem seguir recordant, i ho farem amb diversos companys i companyes de la casa.
I sí, tenim aquí un bon floret de companys que ens acompanyaran durant els següents minuts.
Poquets minuts.
Tenim aquí a Sabó, que ens desperta cada matí, a Maria Antònia Suau, bon dia.
Bon dia, bon dia, molt bé.
Aquest bon dia és... és com l'haurien de posar de sintonia en el mòbil.
Totalment, és l'alarma. Són les 7.
Tenir també Toni Fuster, que segurament ens farà repicar les campanes de la Seu.
Bon dia, molt bé.
Bon dia, com estàs, Toni?
Molt bé. Ferrat per la malla. I també fem una producció des de Manolco, una vegada més, la Clara Lordull. Bon dia, novament, Clara.
Bon anys. Segur que han passat 20 anys.
Això per és.
Sembla que fos millor, exactament. I també fem una producció...
Néstor, havíem recuperat uns petits talls, no els ho podrem sentir, però tant Néstor com na Clara havien estat primeres veus, en aquest cas, d'Eivissa i de Menorca, amb algunes de les seves cròniques. I com que tenim na Clara de moment aquí, Clara, com recordes aquell primer moment narrant per IB3 el 2005?
I amb nervis i amb alguns dubtes també d'exactament quina havia de ser sabeu que havia de ser les notícies d'IB3, perquè trob que era quasi una cosa com molt novedosa això de que des de Menorca s'expliquessin les notícies de Menorca però per a tota Balears. Llavors, no sé, ara pensant, recordant amb l'Ester també alguns d'aquells primers moments, jo recordava molt els primers Sant Joan, per exemple, que vam fer connexions des de les festes de Sant Joan i em va tocar, per exemple, jo fes primer toc de Fabiol i sí que record preguntar-me, avam, jo ara en aquesta gent, de quina manera els hi explic amb l'emoció continguda de viure les festes des de un primer pla, no? Des d'una primera fila, com els hi explic ara ve un senyor amb un ve damunt, m'entendran, sabran que és aquesta festa. Jo crec que una de les feines que han fet aquests 20 anys ha estat precisament trobar aquest equilibri, no? En poder explicar allò que és nostre i que és local, però que de vegada sigui estimat i sigui entès per totes les illes, per gent de tan lluny com gent de Formentera.
Avui, sens dubte, és un dia per recordar, per evocar el passat i viure també el present, i per això volem plantejar tant a Aina com a Anna Marian, perdó, com també a Antoni, com recordeu aquell primer dia el fet de posar-se el botonet en vermell i de pronunciar les primeres paraules.
Home, amb moltes pessigolles a l'estómac, no? Aquell primer dia, vull dir, tots estàvem molt nerviosos i era una responsabilitat que, a més, ha continuat durant aquests anys. Unes pessigolles que, jo no sé si Antoni està en jo, però no se'n van mai.
No. Cada vegada que se posa el botó vermell, pensa que estàs parlant per moltíssima de gent, no?
Sí.
I clar, en aquest moment has d'anar alerta a no tenir una errada, a intentar parlar el més clar possible, no? Perquè la gent t'entengui i perquè sigui una cosa grescadora, una cosa que li agradi, no? Sobretot a sa família, no? A sa gran família d'IB3 Ràdio.
Hi ha una cosa com inesgotable, que és l'entusiasme d'Antoni.
Sí.
Hi ha dues coses que no s'esgoten.
Antoni és estudi...
És un recurs natural inesgotable.
Antoni quan fa un informatiu, Antoni quan està retransmetent un partit de futbol.
Però això des del primer dia,
i
continua igual.
Sí, és admirable.
Sempre has fet esports, Toni?
Sí, bé, va un any que Canal 4 vaig estar 7-8 mesos fent informatiu, que també crec que és interessant, va anar bé, per aprendre també i conèixer molta de gent, i després sí que és veritat que 35 anys de carrera dins la informació esportiva, dins tot el que fa referència a retransmissions, en especial el món de futbol i el Real Mallorca.
Tenim, ara sí, Esther Matutes des d'Eivissa. Bon dia, com estàs, companya?
Molt bon dia, companys, com estàu?
Molt bé, contentes de saludar-te. Estàvem fent memòria i parlàvem tant amb na Clara com amb na Marian i en Toni d'aquests primers dies, d'aquestes primeres retransmissions. Tu quan vas viure la teva?
Mirau, jo la veritat que tinc un record bastant nítid, tot i que fa 20 anys ja que costa dir-ho, però es va. Jo vaig fer la primera connexió en directe en el informatiu d'IB3 Ràdio amb un tema d'una benzinera de Santa Gertrudis, municipi Santa Eulària. Hi havia un problema allà de contaminació de subsol arran d'aquesta benzinera, i va venir el llavors conseller de Medi Ambient, en Jaume Font, a fer una visita, a veure com estava la situació. Vos podeu imaginar que amb aquests 20 anys ja s'ha solucionat aquest tema. Jo ho vaig viure amb molta il·lusió, molts de nervis també. He de dir que bé, estic aquí representant la primera veu de les Pitiuses. Jo vaig començar amb l'Olivia Navarro, que la coneixeu ben bé. Sí. Ha fet tota la seva carrera allà a la ràdio. Jo me coneixeu més per la televisió, me sento un poc d'intrus aquí, no? Però sí que és veritat que jo feia feina aquí al principi, a la delegació d'Ivetres a Eivissa, Sant Rafel, i la veritat que tenc un record pues, molt polit, de com va ser aquells inicis. Jo vaig estar com un mes i mig fins que ja vaig anar cap a Mallorca per encarregar-me de la presentació del primer informatiu un migdia, i la veritat que tenc un record molt bo, amb anècdotes. Estàvem un poc amb obres a la delegació, quan havíem de fer connexions des d'allà, havíem de demanar als treballadors, per favor, atureu de fer remor, i així podrem entrar i fer la connexió des de la delegació. La veritat que amb molta il·lusió i molts de nervis també, que vos he de dir.
Molta il·lusió de que tenim també nosaltres aquí, però no tenim temps de continuar parlant, i vos hem de donar les gràcies per haver volgut participar, Esther i Clara, des de Menorca i Eivissa, i també Marian i Toni Fuster, per aquesta estona de nosaltres aquí.
I molts d'anys.
Molts d'anys a tots.
Molts d'anys.
Molts d'anys.
A gaudir.
Adéu.